Tres incendis forestals en un dia al país recorden a tothom en plenes vacances que no es pot abaixar la guàrdia contra el foc, i encara més, tenint en compte les condicions meteorològiques dels propers dies. Bona tarda, són 9:15.
Catalunya Vespre.
Els focs han cremat prop de zones habitades del Perelló, al Baix Ebre, de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, i de Collbató, al Baix Llobregat. Així treballaven els bombers. El del Collbató és l'incendi més recent. Els bombers hi continuen treballant, com diem, està estabilitzat a hores d'ara, i ha deixat tallada l'autovia A2 durant un parell d'hores. El vent, la baixa humitat i les altes temperatures han estat una barreja perillosa. Mentrestant, els focs del Perelló i Mont-roig ja estan controlats. I avui continuarem parlant-vos de les negociacions per formar govern a Espanya, on Catalunya hi té un paper important. El president de la Generalitat reclama a Pedro Sánchez que mogui fitxa.
I que inclogui el referèndum i la fi de la repressió política en una proposta per negociar la seva investidura. Aragonès demana també unitat negociadora a l'independentisme. La presidenta de Junts, Laura Borràs, per la seva banda, critica que el president de la Generalitat insisteixi en fórmules com l'acord de claretat o la taula de diàleg.
Del món estem molt pendents de la situació al Níger, i quin està especialment pendent és França.
La decisió ha été prise de permetre aux Français qui le souhaitent de quitter le Niger, ils ne peuvent plus le faire.
Així és com la ministra d'Exteriors francesa ha anunciat l'evacuació dels seus ciutadans al Níger després del cop d'estat de la setmana passada. Espanya i Itàlia ultimen els preparatius per fer el mateix, però França, com a antiga metròpoli, és qui té més interessos al país i centra els missatges anticolonialistes. Amb Rússia de fons, Burkina Faso i Mali, països que donen suport als colpistes, diuen que si algú ataca el Níger ho consideraran un acte de guerra.
I a França també us explicarem què hi ha darrere de la vaga de periodistes més llarga que ha viscut mai aquest país. S'ha acabat avui, però no pas perquè la qüestió que la va generar hagi quedat resolta.
Durant 6 setmanes, els periodistes de Le Journal du Dimanche no han treballat com a protesta per l'arribada al mitjà d'un nou director que dona suport a l'extrema dreta. El van condemnar per racisme en algunes portades del mitjà ultra on treballava fins ara, d'on el van fer fora per ser massa extremista.
I també escoltarem en aquest Catalunya Vespre un corrido tumbado, una fusió de corrido amb rap i trap molt popular a Mèxic i que molt sovint conté lletres que promouen la violència contra les dones. Us explicarem el que està passant en aquest país, l'aixecament també contra aquestes lletres. I del temps, que us parlàvem també en l'inici d'aquest Catalunya Vespre, fem-ne un titular ara amb Jofre Genué. Bona tarda.
Demà les temperatures es mostraran més normalitzades al sud del país, on no bufarà mestral rescalfat, però en canvi esperem que hi hagi un ascens a les comarques de Girona, on puntualment també podran arribar a superar els 35 graus.
Passen 3 minuts de 9:15, Catalunya Vespre, a Catalunya Ràdio. Parlàvem de focs, de 3 incendis avui en aquesta jornada al país i de les alertes que això ens envien, dels missatges que ens envien les persones que en saben, els bombers. Els bombers avancen que les dificultats per controlar els focs del Perelló, al Baix Ebre, i de Mont-roig del Camp, al Baix Camp, són un exemple de l'elevat risc d'incendi que viuran diverses comarques del país durant els pròxims dies. Han fet falta més d'una 60 de dotacions dels bombers per aturar l'abans del foc del Perelló, que ha acabat cremant 25 hectàrees. Les últimes hores hi hem d'afegir l'incendi que els bombers també han estabilitzat a Collbató, al Baix Llobregat. De tot això en parlem ara. Anem a Tarragona. Ricard Boigues, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ricard, què és el que preocupa en aquests moments als bombers?
Doncs el vent de mestral, que ha complicat molt els treballs. Ho ha dit el cap de l'operatiu dels bombers, Ricard Expósito, al Perelló.
Aquest incendi s'ha produït el primer dia d'un període de 4 dies de risc veritable, perquè estarem sotmesos amb un mestral moderat durant els 3 dies que es venen.
No hi ha hagut danys personals. El cap de Protecció Civil a l'Ebre, Rafael Parades, ha explicat que per primera vegada han utilitzat el sistema d'enviament massiu d'alertes als telèfons mòbils.
S'ha triat l'àrea d'afectació de tot l'incendi i s'ha enviat un missatge on es demana a la gent que es confinin per evitar, bàsicament, que hi hagi moviments per tots els camins on hi poden haver bombers treballant.
Deixem destacar també que al Baix Camp els bombers han treballat per controlar un altre incendi a Montroig que ha obligat a tallar aquest matí durant més de 3 hores l'autopista AP7 i la línia ferroviària. Han cremat 13 hectàrees. Els agents rurals apunten, com ja havia avançat l'alcalde, que l'ha provocat l'avaria elèctrica d'un tractor.
Gràcies, Ricard, des de Tarragona, per la situació que es dona doncs, a diferents punts del país i aquest missatge, aquesta alerta dels bombers. Ara parlem d'altres incendis, d'altres urgències, en aquest cas, polítiques. Això perquè el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat a Pedro Sánchez que mogui fitxa per negociar la seva investidura, perquè des del govern li exigiran, diu, compromisos per continuar avançant en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. En aquest moment, saludem el nostre company de la secció de política, Martí Ferrero. Bona tarda, Martí.
Bona tarda.
Martí, el president de la Generalitat insisteix que l'independentisme unit ha d'aprofitar l'oportunitat que li dona l'aritmètica parlamentària a Madrid.
Sí, i ha reiterat que aquesta unitat d'acció els donaria més força per negociar compromisos per part del candidat socialista en els camps de l'autodeterminació i l'amnistia.
I el nostre objectiu és que s'acabi la repressió i que Catalunya voti el seu futur, voti sobre la independència en un referèndum. Camins per aconseguir-ho pot ser una taula de negociació, hi ha una proposta que s'està concretant d'acord de claredat, hi ha altres vies, segur que té una altra via que les posi sobre la taula.
Fons del govern consideren que per avançar en la resolució del conflicte la part socialista s'hauria de comprometre durant les negociacions d'investidura a marcar calendaris, condicions i garanties. A més, des d'Esquerra Republicana volen que Catalunya cobri per avançat, és a dir, que abans de la investidura la Generalitat rebi noves injeccions de recursos financers. Aragonès ha deixat clar que en matèria de finançament l'objectiu és posar fi al dèficit fiscal català i no pas reformar el model del conjunt de les comunitats.
No anirem de la mà d'Ayuso i García Page a defensar un nou model de finançament. Anirem a defensar sempre i en qualsevol circumstància que es redueixi el dèficit fiscal del nostre país.
Per cert, que des de Junts, la presidenta del partit, Laura Borràs, ja ha replicat a Aragonès que parlar de taula de diàleg i acord de claredat denota la desconnexió amb el món independentista i conclou que dels vots de Junts en parlarà Junts.
Del que el PSOE vol que es parlis d'un nou sistema de finançament autonòmic, és un dels objectius dels socialistes per a la nova legislatura, ja comencen a donar senyals, que serà una de les seves propostes als partits independentistes. Anem a Madrid perquè Dani Sáenz de Aja, almenys això és el que ha donat a entendre la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero.
Sí, així és, Sergi, però no és tan sols una idea nova. El PSOE va intentar aprovar un nou sistema de finançament la legislatura passada. No se'n van sortir. La proposta segueix el seu programa electoral i ara María Jesús Montero ho posa a sobre la taula, amb un afegit, condonar una part del deute que la Generalitat va contraure amb l'Estat arran de la crisi del 2008.
Lo que estará es el impulso a la reforma del sistema de financiación autonómica, que es lo que nosotros desde el primer momento hemos dicho que es obligado, el poder modificarlo durante este periodo y, por tanto, en los próximos años. Y en ese margen del modelo de financiación autonómica no solo se habla de los recursos que entran en el sistema, también se habla de la situación de endeudamiento.
Fons del Ministeri d'Hisenda remarquen que no es donarà un tracte preferent a Catalunya, i més quan qui més ho ha reclamat ha estat el País Valencià, abans amb el socialista Ximo Puig, ara amb el popular Carlos Mazón. Avui posava el crit al cel davant l'escenari d'una negociació bilateral de Catalunya amb l'Estat.
Solo los rumores que hemos escuchado de volver a pactar en el cuarto oscuro del separatismo prebendas y privilegios a algunos frente a la situación de otros me da pavor.
Mazón reclama compensacions, ha dit, per l'infrafinançament històric del País Valencià i Compromís amenaça de despenjar-se de Sumar i votar contra Sánchez si no s'atenen aquestes reivindicacions. Altres comunitats governades pel PP, com Madrid, Múrcia, Andalusia o Galícia, també han alertat d'un tracte diferencial amb Catalunya.
I ja que parlem de negociacions i de condicions per investir o no Pedro Sánchez, parlem de Navarra, perquè Bildu ha fet un gest avui en aquesta comunitat per acostar-se al PSOE, Àlex Giral Robert.
Sí, la formació Abertzale ha anunciat que preguntarà a la seva militància sobre la possibilitat de votar a favor d'una hipotètica investidura de la socialista Maria Chivite com a presidenta de Navarra. El fet és que la comunitat foral viu una situació de bloqueig institucional, pel que la portaveu de Bildu al Parlament navarrès, Laura Arnal, ha qualificat de guerra de càrrecs entre el PSOE i Guero Abay. Els socialistes busquen a contrarrellotge reeditar el govern de coalició amb Guero Abay, on va integrat el PNB, i Zurekin, que inclou Podem. El 28 de maig, Unió del Poble Navarrès va guanyar les eleccions, però el bloc de dretes no va obtenir majoria.
I tot seguit, mirem el món. Europa comença a evacuar els seus ciutadans del Níger. França, l'antiga metròpoli, ha enviat 3 avions al país africà per traslladar els 600 ciutadans que té al país. Itàlia i Espanya, que tenen menys de 100 nacionals al Níger, també han iniciat el procés d'evacuació. Anem a Abidjan, Gemma Parellada, bona tarda.
Bona tarda, evacuacions i molts dubtes. Els primers europeus, sobretot francesos, s'aglopen ja a l'aeroport de Niamey per abandonar la inquietud de Níger. L'espai aeri està tancat, però França i també Espanya preparen vols especials d'evacuació per extreure'n els seus ciutadans. Tot això passa mentre el pol regional entre pro i anticolpistes fumeja. Ara que s'ha format tot un grup de solidaritat a l'Àfrica de l'Oest amb els militars de la junta nigerina, un bloc que denuncia l'amenaça d'una intervenció militar. Les juntes de Mali, Burkina Faso i Guinea han aixecat la veu de manera contundent i ho tractaran com una declaració de guerra pròpia. Però també altres països com Algèria alerten que utilitzar la força és una molt mala idea. El terratrèmol regional sacseja, doncs, el Sahel, mentre els francesos, en el punt de mira, se'n van. I mentre l'urani, del que Europa depèn, puja de preu. L'activitat segueix a les mines, però la frontera de l'exportació està tancada.
Hi ha, doncs, una gran preocupació a Europa pel que passa al Níger després del cop d'estat, xoc d'influències, de voluntats de poder, però per què té tanta importància aquest país africà?
País clau en l'estabilitat del Sahel.
El Níger és just al mig d'aquesta àmplia franja africana en grans zones desèrtiques on s'han produït 13 cops d'estat o intents de cop des del 2020. El president destituït, Mohamed Bazoum, era fins ara el principal aliat d'Occident a la regió.
Base de la lluita contra el jihadisme.
França té 1.500 soldats al Níger i els Estats Units 1.000 més per combatre l'expansió jihadista al Sahel en grups com Boko Haram, sobretot a Nigèria, o Al-Qaeda del Magreb Islàmic.
Important proveïdor d'urani.
El Níger és el tercer exportador d'urani del món, però només amb un 4,7% de la producció, molt al darrere del primer de la llista, el Kazakhstan. L'urani nigerí és el 25% del que es consumeix a Europa, sobretot abastint les centrals franceses.
Dos minuts i arribarem a 3:15.
Catalunya Vespre.
I parlem ara de venda de cotxes, perquè es van recuperant. El juliol ha encadenat 7 mesos de vendes a l'alça, tot i que no s'acaba d'arribar, però, als nivells prepandèmia. Carme Montero, bona tarda.
Bona tarda.
D'aquesta manera, Carme, sembla que el sector pot presumir de xifres força positives, eh?
Doncs sí, a Catalunya es va matricular al juliol 10.100 vehicles. Si fem càlcul, Sergi, des del gener ja podem parlar de 70.000. La millor dada des del 2019, però no suficient, no hi ha prou per igualar les dades prepandèmia. A l'estat les xifres també són bones, però no s'acaba d'arribar a l'objectiu d'un 1.500.000 de cotxes, més o menys, que s'havia marcat l'ANFAC. El director de comunicació d'aquesta patronal de fabricants, Félix García, demana més ajudes estatals a la renovació.
Sin ese volumen de ventas, es muy difícil que exista una renovación efectiva del parque, cuya media es de 14 años de antigüedad. Y tampoco se renovarán esos vehículos viejos por unos de bajas y cero emisiones que son necesarios para cumplir los estrictos objetivos de emisiones que nos marca la Unión Europea.
Aquesta és la reclamació. El de benzina encara és el més venut, però les vendes de cotxes electrificats són les que més creixen. I quines són les marques?
El primer lloc del podi de les marques més venudes a Catalunya és per a Toyota, el segon per a Seat i el tercer per a Hyundai.
Toyota és de llarg la que més ha venut. Amb gairebé 1.200 vehicles s'imposa a les comarques barcelonines i tarragonines.
La marca coreana Hyundai és la més venuda a les comarques gironines i Peugeot a les lleidatanes.
Com a curiositat, entre els vehicles d'alta gamma, aquest mes de juliol s'han matriculat a Catalunya 2 Ferraris i 2 Lamborghinis.
I per models, els que han tingut més sortida han estat el Dacia Sandero, el Seat Arona i el Peugeot 2008.
També relacionat amb el motor, des d'avui, les benzineres italianes hauran de mostrar clarament el preu del carburant i el preu mitjà, també, indicat per l'Estat, per facilitar la comparació de preus i evitar especulacions.
Aquesta mesura, anunciada pel govern italià, ha entrat avui en vigor, després que la justícia ha tombat el recurs dels gestors de les estacions de servei que ho volien impedir. El sector fins i tot havia fet vaga per protestar per les acusacions d'especulacions. Avui el preu de la benzina en algunes autopistes italianes esgarrifa, això, s'enfila a 2,50 € al litre.
Una mesura que el que intenta és que es pugui comparar, segurament. Doncs,
que es pugui comparar amb un altre preu per evitar, doncs, això, que s'especuli i s'arribin aquests preus que...
Perquè aquí, en el seu moment, hi haurà alguna benzinera que haurà fet el que no s'hauria de fer, que és intentar, doncs, aprofitar-se al màxim dels seus clients d'una manera que el govern ha fet decidir aquesta mesura. Si sou a Itàlia, en aquests moments, ens esteu escoltant allà, o anireu de vacances, si teniu aquesta sort, doncs podreu veure aquesta comparació. Gràcies, Carme.
Bona tarda.
I avui també us expliquem que el govern ha dit no a l'ampliació del PSA de Caldes de Malavella i això ha fet que els responsables de la Ryder Cup, estem parlant de golf, ja ho sabeu, hagin descartat l'opció catalana per fer aquesta competició internacional de l'esport el 2031. Tot i això, tant les institucions gironines com la Federació de Golf han assegurat que no rendeixen Girona, Fèlix Martín.
Han estat 2 anys per consensuar l'ampliació de les instal·lacions de Caldes, però avui el president Pere Aragonès ha refusat un tercer camp de golf al PGA.
En un context de sequera, en un context de crisi ambiental, en què hem de preservar més que mai el territori, els recursos hídrics, hem d'aprofitar les infraestructures que tenim en aquest moment. Són infraestructures perfectament preparades per poder acollir grans esdeveniments i no cal ampliar-les.
I el president de la Federació Catalana de Golf, Ramon Noguer, ha dit que intentaran convèncer els responsables de la Ryder que amb les instal·lacions actuals seria possible fer la competició.
Ens hem posat en contacte amb els dirigents de la Ryder Cup perquè puguin vindre aquí a avaluar els 36 forats que tenim i si amb aquests 36 forats es pot fer un recorregut apte per albergar la Ryder l'any 31, perquè el país i tots nosaltres ens ho mereixem.
Calculen que fer la Ryder Cup a Caldes de Malavella el 2031 tindria un impacte econòmic positiu de 1.300 milions d'euros.
El jutge ha decidit enviar a la presó l'home acusat de matar la seva companya diumenge a Barcelona. Se li imputa el delicte d'assassinat. Els fets van tenir lloc al domicili familiar al barri del Turó de la Peira, de la capital catalana. La víctima, de 29 anys, va morir arran, recordem-ho, de les ferides d'arma blanca que va rebre. Davant l'augment de víctimes per violència masclista aquest mes de juliol, el Ministeri d'Igualtat ha reunit el seu comitè de crisi. Alerten del perill de l'estiu per a les dones maltractades i assenyalen que 3 de les dones assassinades eren menors de 30 anys. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
Bona tarda. Des del Ministeri d'Igualtat es veu amb preocupació la joventut d'algunes de les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles, víctimes de menys de 30 anys, un fet que ha provocat la reflexió per part de la delegada del govern espanyol contra la violència de gènere, Victoria Rossell.
Igual que en el primer comité de crisis había varias mujeres octogenarias, en este había 20añeras. Insistir en que a la juventud los mensajes que le están llegando no pueden ser de relativización de las violencias machistas y mucho menos de negacionismo.
De les 8 dones assassinades aquest mes de juliol, només una havia denunciat el seu agressor prèviament. Una situació que, segons Rossell, complica l'actuació de l'administració. Insisteix que és necessari fer funcionar tot el sistema de prevenció, tant en l'àmbit educatiu, de salut, sociosanitari, com de recursos especialitzats. I, per tant, ha demanat la col·laboració de l'entorn de les víctimes.
Si somos intolerantes ante esto, entonces las mujeres sabrán, y sus hijos e hijas, que estamos ahí para cuando ellas nos necesiten. Y esta actitud, esta colaboración ciudadana, este rechazo a toda forma de violencia machista, créannos, que salva vidas.
Des d'Igualtat recorden a les víctimes que poden trucar al 016 les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
I afegim a tot això que els casos de Covid-19 a Catalunya continuen a l'alça. Continuen a l'alça, però la transmissió es manté baixa. La Covid representa el 32% de tots els casos de virus respiratoris i és la infecció respiratòria més comuna a casa nostra. Tot i això, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària assegura que les infeccions no són complicades. Maria Costa, bona tarda.
Bona tarda. Durant la setmana passada, el nombre de casos de Covid va augmentar de més d'un miler respecte a la setmana anterior i ara hi ha 376 persones ingressades a l'hospital, 66 més que l'últim balanç. Tot i això, les UCIs es mantenen estables amb 13 persones ingressades per Covid. En aquest sentit, Jordi Mestres, metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, insisteix que la taxa de transmissió no és preocupant. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Hi ha hagut un petit increment i hem vist una mica més activitat en aquest sentit. No és alarmant en quant a números, estem amb unes taxes de transmissió que realment són baixes, però sí que és veritat que aquest repunt de detecció de virus per Covid doncs, en el centre Sentinella, no? Que fan doncs, la vigilància epidemiològica.
Segons Mestres, la majoria de pacients que visiten són joves de més de 16 anys que ho passen, diu, com una grip lleu.
Com que tenen la necessitat doncs, que no s'acaben de trobar bé i que necessiten fer una miqueta de repòs, per tant ens demanen doncs, la baixa, gent que s'han de treballar. Estan veient temperatura elevada, no? Que pot ser febre o no, o unes dècimes. En el context de calor, a més és molt voler, fal de gola, congestió nasal, no? Molt, molt localitzada. No estem veient quadres greus.
Per tot plegat demana actuar amb sentit comú, esternudar tapant-se amb un mocador de paper o amb la màniga i posar-se la mascareta si hi ha contacte amb altra gent.
No sé si t'he trobat com has buscat.
Catalunya Ràdio.
Obre el cor a l'estiu més especial.
No sé si t'he trobat com has buscat.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Deixa't enamorar per un estiu ple d'emocions.
Jo t'estimo igual, siguis la Venus o premiada d'or.
Amb Catalunya Ràdio i TV3, obre el cor a l'estiu més especial.
D'aquí o d'allà, tant me fa,
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Catalunya Vespre, falten 7 minuts per arribar a les 9. I en aquest informatiu també avui ens fixem en la influència de l'extrema dreta sobre el periodisme en un cas que sacseja França.
Disons que c'était une mesure républicaine de les forces de l'ordre, évidemment.
Qui sentiu és Éric Zemmour, el polític francès reconegut per les seves posicions ultraconservadores que va obtenir el 7% dels vots en les últimes eleccions a França. La fama de Zemmour va esclatar gràcies a un canal de televisió, aquest CNews.
La solidarité entre putschistes dans la région du Sahel, le Mali et le Burkina ont mis en garde hier.
CNews és un canal de notícies propietat del mateix empresari que controla l'històric setmanari francès de referència Le Journal de Dimanche, en què avui s'ha acabat la vaga de periodistes que ha estat la més llarga de la història del país. Xavier Vilà, bona tarda.
Bona tarda.
Han estat, Xavier, 40 dies de vaga en protesta pel nou nomenament d'un director que la redacció identifica directament, clarament, sense dubtes, amb la ideologia ultraconservadora dels propietaris.
Doncs sí, en efecte, els periodistes del Semanari, que és una institució a França des de fa 75 anys, denuncien que el nomenament com a director de Geoffroy Lejeune, biògraf de l'ultradretà polític Zemmour que escoltàvem, posa en perill la capçalera i la garantia d'independència jurídica i editorial de la redacció. I és que els periodistes en vaga recorden que el nou director, ara imposat, ha promogut idees del polític Zemmour, com aquella del gran reemplaçament, que augura que la població catòlica a França se substituirà per la d'origen musulmà. I també recorden que aquest nou director va firmar una portada que incluïa la caricatura d'una diputada negra com si fos una esclava.
Tot això, els periodistes han admès que han perdut la batalla.
Sí, sí, han perdut, han admès el fracàs de la seva croada i ara hauran de decidir si transigeixen amb la nova línia editorial o abandonen la capçalera amb les condicions que l'empresa els ha ofert. Tot plegat ha desarmat un debat a França sobre la independència periodística davant l'extrema dreta que esperonava així David Ossolin, senador del Partit Socialista francès, referint-se a aquest nou director.
Lui, d'extrema dreta.
Està etiquetat com un periodista d'extrema dreta fins al punt que va estar al capdavant d'una publicació d'extrema dreta que el va acabar fent fora recentment perquè el propietari pensava que era massa d'ultradreta per un mitjà ultra. Això és una autèntica provocació.
Avui mateix, Sergi, la versió web del setmanari ja torna a estar en marxa i la versió impresa la veurem de nou aviat als quioscos a mitjans d'aquest mes.
Molt bé, Xavier, doncs moltes gràcies i posarem ara tot plegat una mica de música, tot i que en aquesta que sentireu també hi ha conflicte i reflexió.
Que pesa que en del greñero te den dos tres cachetadas para que agarres.
Això que sentiu és un corrido tumbado, una fusió de corrido amb rap i trap molt popular a Mèxic i que molt sovint conté lletres que promouen la violència contra les dones. Per això, la ciutat de Chihuahua, una de les zones més violentes del país, el consistori ha aprovat per unanimitat multar els músics que toquin corridos tumbados i reggaetons que promoguin la violència masclista. Marc Dalmau.
Els artistes que cantin aquestes lletres s'exposen a multes d'entre 36.000 i 68.000 euros. La decisió s'ha pres per garantir el dret de les dones a una vida lliure de violència. En un comunicat a les xarxes socials, l'alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, assegura que la violència de gènere a la zona és una pandèmia.
Imaginen que casi 7 de cada 10 llamadas que recibimos en el 911 lamentablemente se relacionan con violencia familiar y muy particularmente contra la mujer. Y eso claro que no lo podemos permitir.
L'alcalde de Chihuahua afegeix que no poden impedir que aquests grups de música vagin a tocar a la ciutat, però sí que poden destinar les multes a això que ens explica.
Lo que sí podemos hacer es que las multas que se les impongan vayan dirigidas a los refugios de mujeres violentadas o a programas de prevención de la violencia, de restauración y de apoyo para ellas, sus hijas e hijos.
Claudia Zulema Robles, advocada especialista en violència de gènere a Mèxic, ha explicat a Catalunya Ràdio de què parlen els corridos tumbados.
Describiendo los pasos que van a seguir para matar a una mujer en caso de que te rechace, en caso de que te traicione, en caso de que sea infiel. Y son estrofas completas, estructuradas, que la gente repite a coro en los conciertos a detalle de cómo van a matar a la mujer.
Chihuahua és el segon territori mexicà que prohibeix els corridos tumbados després de Cancún. Hi ha hagut altres llocs on s'ha presentat iniciatives així, com a la capital, a Ciutat de Mèxic, i al Congrés de l'Estat de Tamaulipas, però no han prosperat.
Doncs, sens dubte, una reflexió molt important, Marc, aquesta que es fa a partir de les lletres d'aquestes cançons, perquè res no és cap detall, res no és absolutament poc nociu, s'ha de saber que es canta efectivament i la reflexió allà és molt important. Amb aquests, com dèiem, corridos tumbados. Corridos que ens acompanyen al final d'aquest informatiu. No podem oblidar, però, quin és el temps que tindreu per a les properes hores. Jofre Janué, bona tarda.
Deixem enrere aquesta situació mestralada amb vents escalfats que ha afectat el sud del país amb unes temperatures gens habituals, amb aquests vols de 39 graus a Tortosa o a Tarragona. I la nit es presenta tranquil·la, amb valors més normalitzats, cosa que no vol dir que puntualment a la costa hi hagi alguna xifra de 24-25, un ambient una mica tòrrid. Amb un panorama bastant tranquil, el restes de núvols a les comarques de Girona. Demà les temperatures normalitzen, baixen clarament al Camp de Tarragona, Costa Central, Terres de l'Ebre, farà calor, però la que toca, però en canvi les comarques de Girona amb vents agarbinats, aquí esperem que l'ambient es pugui rescalfar una mica, amb valors per sobre dels 35 puntualment a l'interior de les comarques de Girona, és on esperem l'ascens més important del termòmetre, perquè la resta, doncs, poc notarem, a part d'alguns núvols i d'algun primer ruixat a les comarques del nord de Girona, cap al Pirineu Oriental al llarg de la tarda, amb aquestes perspectives de que el termòmetre ja de cara a dijous i en dies posteriors baixi i amb una calor molt més moderada.
Gràcies, Jofre. Acabem aquest Catalunya Vespre amb Ferran Badí a la realització tècnica, Omar Barón a la producció, Júlia Aparici al control central i també salutacions de Sergi Molera en nom de la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Ara, actualització dels principals temes informatius, després el búnquer, això a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació, les notícies no s'aturen.
Y al último me desprecié.